Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses, bona tarda i també bon any. És el primer Converses d'aquesta temporada 2017-2018. Estrenem any, estrenem programa i estarem avui doncs, convidat des de, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Presento ràpidament els companys que avui estan fent tertúlia, faran anàlisi amb nosaltres. Es tracta de la Maria Jesús Cañizares, que és redactora de política de Crònica Global. Molt bona tarda, Maria Jesús, i molt bon any.
Bona tarda, bon any.
El Joan Corbera, director de comunicació del Liceu. Bona tarda, Joan, i bon any també.
Molt bona tarda i bon any.
I també donem la benvinguda a una nova companya que estarà aquesta temporada amb nosaltres, que és l'Iva Anguera. Iva, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ella és la delegada de Catalunya del diari El Independiente, veritat?
Així és.
Què tal, com va l'Independiente? Explica'ns una
doncs
mica.
Doncs bé, de moment prou contents. Hem començat.
Molta competència per això, el món
molta
digital,
competència, però com que jo crec que ho estem fent bé, ens en sortirem.
Molt bé, doncs vinga, gràcies per estar amb nosaltres i que vagi endavant l'Independiente. I el convidat del primer Conversa d'aquest any 2007, el senyor Alejandro Fernández. Senyor Fernández, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ell és diputat i portaveu del Partit Popular al Parlament de Catalunya. Què tal els Reis, per cert?
Bueno, de moment esperem que bé.
S'han comportat?
Jo sempre dic el mateix. Amb qui s'han de comportar amb els nens. Nosaltres ja hem passat a aquesta etapa. Però vaja... Bé, no em puc queixar.
Molt bé, doncs escolti, entrem en matèria ja perquè hi ha molta cosa per parlar. Hi ha avui poc temps perquè hi ha futbol, escolti, senyor Fernández. A la una del migdia hem de connectar amb cadena perquè hi ha el Real Madrid-Granada, hem d'acabar una miqueta abans, vull dir que tenim 40-42 minutets, hem de fer-ne via. Aviam, comencem un any que serà políticament i judicialment molt carregat. Pressupostos d'aquí a 4 dies... Enganxarem ja directament amb el judici del cas 9N, Artur Mas, la senyora Rigau i la senyora Ortega a la banqueta. Poder, abans de l'estiu, també tindrem a la senyora Forcadell a la banqueta i després ja, jo no sé si hi haurà o no hi haurà referèndum aquell per al mes de setembre. Anem a pams. Pressupostos, que és el més immediat. Hi haurà pressupostos de cara aquest any a Catalunya o no?
Bé, la veritat és que no tinc encara la capacitat de fer de mèdium i encertar el que pot fer la CUP, que seria extraordinari si tingués aquesta capacitat, perquè crec que no hi ha cap persona que pugui preveure el que faci la CUP, no? Però bé, tot indica que sí, que finalment l'acord entre la CUP i Junts pel Sí doncs és per tirar endavant els pressupostos i per tant és un acord molt, molt negatiu per Catalunya, perquè tot el que sigui pactar amb gent doncs, el mateix dia de pressupostos vaig tenir doncs, 3 minuts per explicar fil per randa el programa electoral de la CUP i realment s'esparverant. O sigui, és una cosa increïble, no? És d'una societat gairebé... S'acostuma a agafar l'exemple de Venezuela, però a l'hora de la veritat estem en una cosa encara pitjor, no? Estem encara en una cosa encara pitjor perquè quan agafes una societat avançada com és la nostra i s'aposta per una política intervencionista, comunista radical, perquè s'ha de dir amb totes les lletres, doncs el perill que això pot tenir per una societat com la nostra és encara pitjor. Per tant, bueno, estarem a l'expectativa amb el que pugui passar.
I uns pressupostos que, si no canvien gaire en tot el tràmit parlamentari, contemplen, jo no sé si obertament o amagadament, unes partides per aquest referèndum que li parlava del pròxim mes de setembre. Aquests pressupostos, si contemplen aquesta partida, s'impugnaran per part del Partit Popular?
Evidentment, això ho sap tothom i és la nostra obligació. Sempre explico que no és una opció, és la nostra responsabilitat. Nosaltres hem de vetllar perquè els pressupostos siguin legals i perquè els pressupostos siguin... sobretot, no només legal, sinó que siguin positius per Catalunya. La part positiva, molt em temo que no serà possible perquè no acceptaran les nostres esmenes, però la part legal, la nostra responsabilitat és que es compleixi. Jo, en qualsevol cas, també he de dir una cosa, i crec que hem d'insistir molt en una qüestió que de vegades no es parla. No? Quan es parla d'un referèndum, no només... en el cas que tenim damunt de la taula, que és un referèndum clarament il·legal i per tant no hi ha cap debat, però s'ha de començar a dir clarament que Catalunya no necessita cap referèndum i que els referèndums són un sistema de participació democràtica que en la majoria dels casos és profundament negatiu per les societats que el celebren. A Itàlia ha estat un desastre, a Gran Bretanya ha estat un desastre, a França en el seu moment en el referèndum que van fer pel tractat de la Unió Europea va ser un desastre, el va convocar Chirac i va iniciar la crisi de valors de França, una crisi que fins i tot s'ha estès al conjunt de la Unió Europea. Per tant, el referèndum no és un bon sistema.
I a més, si perdoni que l'interrompi, aquesta setmana dimecres teníem una sentència important que ens arribava des d'Alemanya.
Efectivament.
El Constitucional d'Alemanya deia a Baviera que no hi havia motius ni dret per fer un referèndum.
Efectivament.
Que prenguin nota els d'aquí, poder, no?
Sí, sí, i sobretot que tinguin clara una cosa.
Per cert, no hi ha cap manifestació a Baviera.
No, bueno, suposo que sortirà algun gest dient que Alemanya és un país de baixa qualitat democràtica, com diuen d'Espanya, no? Doncs queda clar que els referèndums, quan no es poden fer perquè són il·legals, són il·legals. Però a banda d'això, jo torno a insistir, perquè crec que és important, perquè si no ens trobem en un debat que és una mena de bucle, no? Perquè diem, no es pot fer un referèndum perquè és il·legal. I et diuen, no, doncs canvia la llei, perquè ho pots fer. I aleshores és quan has de dir, bueno, la puc canviar si considero que això és positiu per la societat en la que estic. I nosaltres entenem que no ho és. És a dir, el referèndum ara mateix amb el marc legal que tenim és il·legal i per tant descartat. Però és que fins i tot que tinguessin la possibilitat de canviar la llei no estem d'acord. Creiem que és un sistema binari que no accepta els matisos i que sobretot introdueix les societats en les que se celebra en una crisi. I ha passat a tot arreu. Perquè no tenen res a veure amb els objectius amb els que es plantegen.
Molt bé. Una darrera qüestió per la meva part, i ja obro micròfons a la resta de companys. No hi haurà pressupostos pel que veig, o s'impugnaran si hi ha la partida del referèndum. No hi haurà referèndum, això ens porta a unes eleccions avançades a Catalunya, senyor Fernández, doncs?
No ho sé.
Però amb aquestes dues situacions...
No ho sé, perquè això dependrà dels passos que pugui seguir el president Puigdemont. És a dir, ell tindrà, si finalment no surt endavant el referèndum, que no sortirà endavant, però ell té pressupostos, doncs pot acabar tenint un altre ventall de possibilitats que no sabem exactament el que farà. Ell, en qualsevol cas, tindrà dues opcions. O fer-se l'araquiri polític, com va fer Artur Mas, o com va fer Ibarretxe en el seu moment, o canviar d'estratègia. De moment, tot indica que anirà cap a la via de l'araquiri, no? Perquè això és com un mandat diví, perdent el cap, i creuen que el procés va més enllà de la seva pròpia voluntat, no? I que és irremissible. Bueno, doncs, si continuem per aquest camí, doncs acabarà amb el mateix procés, valgui la redundància, del senyor Artur Mas.
Aviam a qui s'endurà per davant el senyor Puigdemont. Vinga, Iva i Joan, endavant.
Doncs, seguint amb el tema del referèndum, vostè deia que els referèndums, no només perquè siguin il·legals, sinó perquè a més impliquen respostes binàries que no considera positives, durant tots, sobretot els últims mesos, s'ha donat com una opció la reforma constitucional, com una sortida de l'atzucat català, una sortida institucional que permetria donar sortida a totes aquestes aspiracions, incloure-les a la Constitució i resoldre part dels problemes d'encaix de Catalunya a la resta d'Espanya. Però això també ens aboca un referèndum. Com es gestiona tot això? Realment és la sortida, la Constitució, i si és així, el referèndum seria aquesta resposta binària tan dolenta que vostè ens explicava?
Bueno, miri, primer de tot, jo no crec que la reforma constitucional sigui la solució. És a dir, una Constitució és una cosa massa seriosa com per dirigir-la exclusivament a la resolució d'un problema concret. És a dir, una reforma constitucional a Espanya s'hauria de fer com a mínim amb el mateix consens que es va fer la de l'any 78 i tenint els objectius com a país, com a nació, com a espanyols, claríssims tots. I això ara mateix no es donen ni de bon tros les circumstàncies. Per tant, crec que la reforma constitucional en un escenari com l'actual s'ajustaria perfectament a aquella frase de que les carga el diablo. És a dir, crec que seria un profund error. És una opinió personal que també han traslladat membres del meu partit. És a dir, crec que la reforma constitucional no és la solució. És veritat que es diu, bueno, no és tampoc un anatema o una cosa de la que no es pugui parlar, clar que no, és a dir, es pot parlar, però sincerament crec que no es donen les circumstàncies per una reforma constitucional. I una reforma constitucional exclusivament per solucionar la qüestió catalana em sembla fins i tot arriscada i gairebé irresponsable. Per tant, de tota manera, posant algun matís amb la qüestió dels referèndums. I els referèndums, jo no em posaré ara en el paper de politòleg perquè aquestes coses no acaben tenint massa ressò, no? Però bueno, el dia dels pressupostos citava Giovanni Sartori i Natiev quan parlaven dels referèndums com a sistemes binaris que són negatius, que no funcionen bé, tret d'alguns casos. La ratificació d'acords ja presos prèviament pels responsables polítics, que per això ens han votat per fer la nostra feina, i assumir les nostres responsabilitats i no traslladar-les a la ciutadania quan no se sap què fer. Per tant, aquí sí que un referèndum per ratificar un tractat, un acord, té el seu sentit, i es parla d'altres sistemes, els referèndums, precisament per prendre decisions de temes concrets en ciutats. A Suïssa, per exemple, es fa servir molt el referèndum per qüestions fins i tot com un traçat de carretera. Per què? Perquè aquí la gent té tota la informació i perquè no es fan servir de manera demagògica. Un dels problemes que han tingut els referèndums històricament a Europa, i a Colòmbia acaba de passar el mateix, és que moltes vegades no es feien per intentar solucionar el problema que estava damunt de la taula, sinó per exemple, que un líder polític es reforcés. Eren gairebé un sistema d'allò que deien democràcia orgànica. Per això els països totalitaris han tingut sempre la tentació de fer referèndums, no? En el fons no eren referèndums, era una manera de ratificar, reforçar el lideratge d'alguna persona. I, de fet, acaba sempre dimitint el polític quan surt malament. Fet que, com sempre dic, és temptador, en el cas català, però no suficientment com per defensar un referèndum. Joan.
Sí, en aquest atzucac del referèndum a què fèiem referència hi ha, de fet, un xoc de legitimitats. Vostè legitima la Constitució i el compliment de la llei, el qual és lògic en qualsevol democràcia, on no es permet un referèndum per la independència d'un territori dintre d'una nació, no? En aquest cas l'espanyola. Però a la vegada, a l'altre bàndol, la legitimitat se li dona al poble, és a dir, el que ha votat el poble és que hi hagi referèndum perquè hi ha una majoria que ho avala, perquè el Parlament ho ha avalat, etc. Per tant, hi ha aquest xoc entre la legitimitat de la llei i la legitimitat de la voluntat. Com ho solucionem? Perquè és irreconciliable.
És que, sincerament, jo crec que no hi ha xoc de legitimitats, perquè la legitimitat, i a més la seva pròpia semàntica t'adreça a la paraula llei. Per tant, només pot emanar de la llei. És a dir, quan es diu que el poble ha votat, no, el poble català el que va votar claríssimament va ser la Constitució espanyola. Per cert, va ser la comunitat autònoma on la Constitució va rebre més recolzament de tot Espanya. I una de les coses que van votar els catalans, jo no, perquè en aquell moment tenia 2 anys, però que van votar els catalans és precisament el mateix sistema de reforma de la Constitució. És a dir, la Constitució té un sistema de reforma integrat i que contempla, per una cosa tan important com és un referèndum, la dissolució de les Corts, tornar a fer eleccions i tornar a votar el tema en qüestió. Per tant, aquesta és la legitimitat també a Catalunya. El que vostè comenta com xoc de legitimitats, hi ha una altra part de la legitimitat, la que diu vostè que emana del poble, que més que de democràtica sembla gairebé de mandat diví. I això no és en absolut ni legal ni legítim, en absolut. Perquè aquests polítics que interpreten la voluntat del poble al marge de la llei ja sabem el que són. Són caudillisme, dictadures, totalitarismes, autoritarismes. És la història més fosca d'Europa.
Maria Jesús, que encara és. Avanti.
L'expresident del PP català, Josep Piqué, ha fet aquesta setmana unes declaracions a Crònica Global en les que feia una mica no d'autocrítica sinó de crítica bastant contundent als darrers anys del govern espanyol. Deia per una banda que li ha mancat pedagogia a Catalunya, que no s'ha pogut fer pedagogia, que això és política, precisament fer això, bueno, doncs tenir un discurs més didàctic, i per altra banda també ha dit que només amb la via jurídica no és suficient, que s'ha de fer, evidentment, s'ha de complir la llei, però s'ha de fer un altre tipus de discurs. Jo no sé si estan d'acord amb això, si amb aquesta operació diàleg que ara es parla tant, tot això canviarà.
Jo crec que, evidentment, tota obra política és perfectible i, per tant, és millorable, i segur que tots podem millorar la nostra acció política respecte del que s'ha fet en el passat. Però la política és molt complexa. Això, doncs, una persona, la que per cert admiro moltíssim, que va ser el meu president quan jo era president de les joventuts del partit, com és Josep Piqué, un polític, per cert, que efectivament és un polític, una de les característiques del qual més potents és la pedagogia, ho ha estat sempre, però també ell sap que la política és molt complicada. I amb ell li va tocar viure també lo complicada que és la política. Per tant, efectivament, tota obra és millorable, estem intentant millorar tot allò que es pugui millorar, però que les dificultats que s'han viscut són enormes. S'ha de tenir present una cosa, i crec que això no s'ha de perdre de vista, sobretot a l'hora de fer l'anàlisi retrospectiu del que ha passat, no? no ha sigut fàcil el que ha viscut el Partit Popular i el govern d'Espanya en els darrers 4 anys. Sempre m'agrada explicar que no hi havia hagut mai un govern, mai, que hagués hagut de fer front a una crisi econòmica, una crisi territorial, una crisi fins i tot en la forma d'estat, perquè hi va haver un moment de crisi del mateix sistema monàrquic i que es va resoldre de manera admirable, digui de pas, i crec que la resolució d'aquestes qüestions, la crisi econòmica s'ha resolt, no del tot encara, però de manera admirable, si comparem sobretot en el nostre entorn europeu. Com deia abans, la crisi de la forma d'estat s'ha doncs, resolt de manera admirable, i és segurament la territorial la que ara mateix està damunt de la taula i que haurem de fer especials esforços per millorar-la. Però crec que el balanç és extraordinàriament positiu.
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE a Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte amb la Maria Jesús Cañizares, Joan Corbera, Ivan Guera i també el convidat de cada setmana, en aquesta ocasió el senyor Alejandro Fernández, diputat i portaveu del Partit Popular al Parlament de Catalunya. Et quedava alguna repregunta, Maria Jesús?
Però només molt ràpid. Aquesta dèiem operació diàleg. Això com s'aplica? Quan veurem els rèdits d'aquesta operació diàleg?
Aviam, jo crec que evidentment és molt, 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 molt aviat encara per veure uns resultats visibles, clars, palmaris, no? Això és encara aviat. Però sí que són evidents alguns escenaris que demostren que suposo que ha sigut la premsa que ha anomenat operació diàleg. A mi no m'agrada massa aquesta definició perquè tot el que comporta operació doncs sembla que sigui una mena de cosa allò planificada en un despatx de manera allò gairebé no sabria definir-lo, prefereixo no fer-ho perquè si no després les paraules aquestes te les carrega el diable també, no? Però el que és evident és que el procés en els termes que Junts pel Sí l'havien dissenyat està, si no mort, està donant els seus darrers cops de cua. I això ho tinc claríssim i poso sempre damunt de la taula també una dada que és incontrovertible. I és que no només el percentatge d'independentistes està baixant, però encara continua sent rellevant, un 45-46%, però el més important és que només un 15% dels catalans consideren que el procés vagi en joc, consideren que això s'ha liquidat. És a dir, tu agafes les enquestes de GESOP, el CEO, les de Metroscòpia, i totes et diuen que un percentatge entre el 14 i el 16%, com a molt, consideren que el procés acabi bé, que això acabarà d'una altra manera, que no acabarà amb la independència. Això què significa? Que fins i tot entre les persones que legítimament se senten independentistes, jo amb això com a demòcrata no tinc res a dir, s'ha instal·lat la sensació que això s'ha acabat, que ha sigut un procés esgotador de 4 anys, que ha entrat en un bucle, que s'estan repetint els mateixos mecanismes que en el 9N i que això no porta enlloc i que el que s'ha de buscar és un escenari diferent. Això per un costat. D'una altra banda, amb el nou govern d'Espanya, després d'un any de bloqueig, doncs s'ha impulsat la necessitat de dialogar. De dialogar per desbloquejar una situació, conscients que els responsables són uns claríssims, que en el pitjor moment de la història recent d'Espanya, l'any 2012, de manera amb certa traïdoria, m'atreviria fins i tot, plantegen un desafiament independentista i trenquen l'esperit de la Constitució espanyola i del Pacte de la Transició. A mi m'agradaria també destacar una cosa que de vegades s'oblida. Quan des del nacionalisme es comenta que Espanya no només ens roba, sinó que és un país que no funciona, que és caspós i totes aquestes coses, des de l'any 80 fins l'any 2012, Convergència i Unió és corresponsable de tot el que s'ha fet a Espanya, perquè li va votar tot a favor a Suárez, li va votar tot a favor a Felipe González, a José María Aznar, i donant una part a Zapatero tot el mandat, i fins i tot la reforma laboral al Partit Popular i a Mariano Rajoy. És a dir, Pacto de Toledo, reformes laborals, pactes d'infraestructures, pactes de la Moncloa, a tot arreu Convergència i Unió està present. És a dir, Espanya és una obra en etapa democràtica de governs socialistes populars amb la participació decisiva de Convergència i Unió. Per tant, si diuen que això és caspa, és que els casposos són ells. Jo crec que està claríssim. Per tant, trencar de manera, ho deia fa un moment, amb traïdoria aquest esperit de la transició espanyola i iniciar un procés independentista, doncs és responsabilitat d'ells. Però és veritat que un ha de tenir una certa grandesa en els seus plantejaments polítics. I per tant, crec que ha estat molt positiu que el govern d'Espanya, malgrat aquesta traïció del govern de Catalunya, digui, ei, això s'ha de solucionar. Portem un bloqueig institucional que no porta enlloc i per tant, parlem d'infraestructures, parlem d'educació, parlem de sanitat, parlem del que sigui necessari de finançament també, i a partir d'aquí desbloquegem la situació.
El govern d'Espanya vol parlar, però sembla que el govern d'aquí no vol parlar. Ho dic perquè el dia 17 hi ha la conferència de presidents i el senyor Puigdemont, almenys a dia d'avui, continua dient que ell no irà.
Sí, efectivament, sí. Ell sabrà, abans ho deia.
Si
ell...
una de les dues bandes no vol parlar, poc arribem a cap acord.
Sí, no, això està clar. Això està clar, però això no significa que a les primeres de canvi nosaltres haguem de renunciar al que considerem que és necessari i positiu per a Espanya i per Catalunya, també. És a dir, aquí nosaltres tenim claríssim que s'ha de parlar i s'ha de dialogar. I és veritat que l'altra banda de moment no ho tenen clar. Però ho tindran. Ho tindran perquè al final la realitat s'imposa. I finalment hauran de comprovar que el procés acabarà liquidat. És a dir, de fet, ja el 27S va quedar liquidat. El que passa és que no ho van voler acceptar. Quan tu planteges unes eleccions dient que els que votin Junts pel Sí i la CUP són catalans i que la resta som uns botiflers i resulta que surt un 52% de botiflers, doncs és que han perdut. I per tant, en aquell moment, un polític amb una miqueta d'intuïció, amb una miqueta de talent, hauria dit, ei, aquí la gent m'ha dit que no continuï per aquest camí, però no ho van fer. Suposo, insisteixo, que la realitat s'imposa com se li va imposar Ibarretxe. No sé si hauran de marxar a Canadà o no hauran de marxar a Canadà com Ibarretxe, alguns dels responsables actuals de Convergència, però en qualsevol cas és evident que això no els porta enlloc. I nosaltres, de manera responsable, torno a insistir, sabent que potser alguns no s'ho mereixen, però els catalans sí es mereixen diàleg i sí es mereixen desbloqueig, malgrat que els seus governants actuals no s'ho mereixin.
Joan Eiva, vinga.
Sí, un dels escenaris plausibles és que acabi havent-hi eleccions catalanes o a finals de 2017 o a principis de 2018. Segurament perquè o el referèndum ha triomfat o ha fracassat. És a dir, seran unes eleccions constituents des del bàndol sobiranista, no? Constituents de la República Catalana. Són conscients que el govern del PP es trobaran a davant si les enquestes es ratifiquen i sembla que hi ha una tendència, es trobaran negociant davant d'Esquerra Republicana i davant dels comuns?
Bé, jo crec que aquestes definicions grandiloquents típiques del nacionalisme català, on cada dia és històric, portem 4 anys que cada dia t'aixeques i aviam què sortirà, no?, en les llibres. Al final, perquè ho tinguin clar, perquè potser és que no saben d'història, el senyor Junqueras és llicenciat en història però de vegades no ho demostra. Això, tot això que ha passat en els llibres d'història ocuparà 3 línies. Serà el fracàs d'un nou intent independentista com ho va ser l'any 34, etc. És a dir, això ocupa el que ocupa perquè no va enlloc, no? Però sí que és veritat, i això en el mateix discurs de pressupostos ho vaig comentar, que mentre els antics responsables de Convergència, ara anomenats PDeCAT, o vés a saber com s'anomenaran en el futur, van baixant en les enquestes de manera exponencial i accelerada, aquí hi ha un senyor que no es mulla pràcticament, com és el senyor Junqueras, que té la intenció després de fer un tripartit d'esquerres. Amb el que això significa després de l'experiència passada que vam tenir amb el tripartit, perquè aquí tenim la memòria curta, però aquell govern va ser un autèntic desastre per Catalunya, la va deixar com la va deixar, i sembla que aquesta pugui ser la fórmula que es reediti, no? En lloc que amb un president del Partit Socialista, doncs, amb un president d'Esquerra Republicana, que seria eventualment la força més votada dintre d'aquest tripartit d'esquerres, no? Bueno, doncs, que algú s'imagini Catalunya presidida pel senyor Junqueras amb un tripartit d'esquerres amb els comuns de Podemos allà ficats.
Però és com una mica bomba, no?, aquest tripartit d'esquerra, sí. La CUP al mig...
Sí, però en qualsevol cas també significa la defunció del procés en els termes que es va dissenyar, això també és veritat. Quan es parla d'unes eleccions constitucionals, no, seran unes eleccions normals i corrents.
Ah, clar. Però jo el que li pregunto és que vostès es trobaran davant d'aquest govern tripartit o sobretot amb un president que es dirà Junqueras.
Sí, sí.
Llavors la situació serà pitjor pel govern català, pel govern espanyol.
I què m'insinua amb això? Que hem de recursar Puigdemont per intentar salvar-li el cap?
No ho sé.
La meva capacitat d'estratègia queda limitada.
No tinc ni idea, però m'imagino que vostès es trobarien més còmodes solucionant el tema ara que l'antiga Convergència està al govern que no pas amb un govern on hi hagi un president que es digui Junqueras.
Home, primer, no es pot donar per fet el que passi amb unes eleccions. Li poso un exemple. L'any 2010, Esquerra Republicana va treure 10 diputats en aquelles eleccions. L'any 2011 sortien enquestes que els hi donaven 3. Era l'etapa immediatament posterior a Puigcercós. S'enfonsaven. Es va iniciar un procés independentista i van passar a 21 l'any 2012 i ara podrien treure, segons les enquestes, 40, 40 i pico diputats. Què significa això? Que la política catalana, doncs, primer, s'ha convertit en una cosa extraordinàriament volàtil, atomitzada, imprevisible. No donem per fet el que pot passar amb unes eleccions l'any 2018 o finals del 2017, perquè pot passar de tot. Aquí també haurem de jugar nosaltres les nostres cartes i les haurem de jugar els partits polítics que no som independentistes. Sabíem què passa. El que passa és que hem de jugar bé aquestes cartes. Per tant, no donem per fet aquest tripartit. I tampoc no donem per fet que uns són que Puigdemont és millor que Junqueras, perquè això és com, en fi, és Guatemala, Guatepeor, què vol que li digui? Jo crec que dialogar amb tots dos no és tasca precisament fàcil. Crec que, en tot cas, esperem i no donem per fet aquest tripartit.
Iba i Maria Jesús. Vinga.
Sí, ara sentint el senyor Fernández, pensava que a vegades quan sento aquests discursos em sembla que el PP i sobretot el govern fa un cert exercici de voluntarisme quan dona per descomptat que no hi haurà referèndum. Tampoc hi havia d'haver 9N i finalment es van trobar amb les urnes al carrer i després aquella gestió d'aquell conflicte que aleshores era polític ha acabat als tribunals. Què preveuen si finalment hi ha un referèndum? Es convoqui de la manera que es convoqui. Apel·lar a l'article 155 i dir als Mossos que triguin les urnes? Quina és la solució?
És que el 9N... Estan repetint el 9N, però ja saben ells el que condueix una repetició del 9N. Perquè sí, quan es diu que el 9N es va fer el 9N. Si és que algú sap definir què es va fer aquell dia, perquè és difícilment definible. Un referèndum...
Hi ha un expresident de la Generalitat que anirà
no, per això,
a declarar per això.
Deixi'm acabar l'argument. És a dir, aquell dia no hi va haver un referèndum. Hi va haver una altra cosa. Una altra cosa que tot indica que va ser clarament il·legal i que podria comportar responsabilitats penals pels seus organitzadors. Per tant, si volen repetir el 9N, els actuals responsables ja saben on acaba això.
Sí, però la proposta o la intenció del govern i del PP és actuar prèvia a la convocatòria del referèndum o deixar que la gent vagi a votar i després portar-ho al judici?
El que farà el Partit Popular, com ha fet sempre i el seu govern, és complir la llei. És el que hem fet sempre. És a dir, jo no sóc jutge i per tant no puc definir si en aquell moment treure aquelles urnes de cartró s'havia d'actuar prèviament o deixar que passés allò i després actuar. No ho sé. El que és evident, i sempre ho hem reconegut, i jo el primer, és que la celebració d'aquella performance, jo crec que sí que seria la paraula més adient per definir el que va passar aquell dia, una performance il·legal, el que va passar aquell dia va ser molt dur en termes morals per totes aquelles persones que ens sentim catalans i espanyols. Això és evident, i que per la massa social que ens recolza, doncs va ser dur, va ser un moment difícil. Però també s'ha de pensar una cosa. Finalment, la gent pot estar tranquil·la en el sentit de veure que la llei funciona i que els responsables d'això, que aquell dia, insisteixo, tots vam tenir una sensació molt dura, molt difícil de pair, els responsables d'això estan passant pels tribunals i compliran amb el que els hi toqui, perquè la justícia a Espanya, lenta però funciona, i funciona per tothom. Això també està quedant clar en els darrers temps, que funciona per tothom exactament igual. Per tant, crec que el camí queda clar. És a dir, si finalment volen tornar repetint 9N, jo no sóc la persona més adient per dir si s'ha d'actuar abans o immediatament després, però si algú incompleix la llei ja coneix el camí.
Maria Jesús.
Abans parlava del senyor Junqueras, és veritat que genera una fascinació inclús a Madrid. O sigui, el senyor Junqueras va a Madrid, parla amb empresaris, dona una roda de premsa a la Moncloa i els periodistes queden molt satisfets. Vull dir, vostè té una explicació a aquest fenomen Junqueras, que no li passa factura al tema sanitari, per exemple? Hem tingut un col·lapse
Com que hem tingut? Tenim.
Tenim.
Vagi vostè al Vall d'Hebron, al Parc Taulí, on sigui.
Bueno,
mira,
hem tingut i tindrem, que és un departament que és d'Esquerra. El tema pressupostos sembla que sortirà bé, però hi havia un moment que semblava que no sortiria. Tot i això, jo no sé si és que la CUP ha moderat la figura del senyor Junqueras, però vostè li dona alguna explicació, o és que a Madrid encara no saben el que passa a Catalunya, que també és una de les coses que deia l'anterior presidenta del PP català, que deia que encara a Madrid, el del PP nacional, no acaba d'entendre el que passa a Catalunya.
Jo més que no entendre el que passa, crec que quan tu has tingut una situació durant 35 anys de trobar-te unes persones tipus Miquel Roca, tipus Homs, però no Francesc Homs, l'anterior.
L'anterior Francesc Homs.
L'anterior, no l'actual, que aquest és un altre, que aquest és un altre, el Joaquim Molins, Duran Lleida, i amb tots els seus etiuts, perquè cadascú aquí té la seva història, no? Però com a mínim eren persones amb les que es va arribar a acords, alguns millors, d'altres pitjors, però la col·laboració amb el nacionalisme català doncs va ser en alguns casos fructífera fins que van decidir trencar, que després hi ha el debat de si tot aquell temps no l'han fet servir precisament per fer-se forts i agafar la destral el dia que tenien més oportú i per tant iniciar el procés independentista. Però això és un debat més profund que ara no podríem resoldre. Sí que és veritat, i això doncs, en fi, alguna vegada a mi em va algun paràgraf de Vicenç Vives quan parla de la certa fascinació que els catalans provoquen a Madrid. A mi és una cosa que intento explicar moltes vegades. A Madrid no hi ha anticatalanisme. Tot el contrari. De vegades sembla que la gent estigui desitjant que arribi un català moderat o suposadament moderat amb el que parla. I això de vegades també porta a un cert autoengany, fins i tot voluntarisme, no? Allò que diuen els americans del wishful thinking, no? El pensament del desig. Tant de bo arribi algú de Barcelona. I Junqueras, que és un home doncs que és un bon orador, és una persona que de tracte s'ha de reconèixer doncs que és bastant amable, no tan feresta com d'altres responsables del govern català, doncs bueno, és veritat que la sensació que un té és que una certa classe periodística, d'opinadors a Madrid i fins i tot d'alguns polítics, doncs creuen que potser han trobat la persona adient. Jo també els diria que ho agaféssim amb tota prudència i que tiressin de meroteca.
Home, és que comparat amb el que tenim a Madrid ara al Congrés, Rufián, Tardà...
Clar, bueno, no, evidentment, sí, però això va en contra d'ells. Al final, s'ha de dir una cosa, la capacitat, o sigui, sempre, històricament, la força de Catalunya ha sigut no només tenir unes institucions fortes aquí, que també, sinó tenir una capacitat d'influència a Madrid, que ara no hi és, per part dels responsables polítics del nacionalisme, que sempre l'havien tingut. Ells han decidit llençar-la a la brossa. Perquè jo ho recordo, jo he sigut diputat al Congrés dels Diputats i fins que es va iniciar el procés independentista encara veies com els diputats de Convergència tenien una capacitat d'influència allà que van decidir trencar ells mateixos. I ells mateixos han fet algun gest simbòlic, enviar a Madrid a Rufián, és dir, escolta, és que no tinc res pitjor. Mira, t'envio això perquè és que no he trobat un de pitjor. I per tant, amb això, doncs, com deia un amic meu, no se puede hacer palanca con un churro, no? I al final, com pots tenir influència política amb un senyor d'aquestes característiques, no? Pues, així va la vida, no?
Gent del seu partit diu que Duran havia enganyat durant molt de temps al govern espanyol. Hi ha una sensació
Abans ho he dit de manera més civilina, doncs que hi havia hagut una tradició de polítics del nacionalisme català suposadament moderat, es va demostrar que no tant, com Miquel Roca, Quim Molins, i he anomenat Duran Lleida i he fet esment amb els seus exiuts i els seus matisos, no? Efectivament, Duran Lleida no va donar una resposta adient al que estava passant i el preu que ha pagat és la destrucció del seu partit polític. Això és així. Si ell, la posició de defensa de la Constitució i de la defensa del marc legal i de la defensa del diàleg que ell havia mantingut sempre, l'hagués mantingut ferma des del primer moment quan s'inicia el procés independentista, Unió Democràtica avui no estaria com està. És una opinió personal, eh? És una opinió personal.
Joan Corbera.
Sí, està clar que el sobiranisme català té tensions, que si dui, que si rui, que si declaració d'independència unilateral, referèndum legal, pactat, no pactat, però com a mínim sí que té una cosa clara i és un objectiu comú, que és la República Catalana. traslladant el focus a Madrid, els partits no es posen d'acord. És a dir, el model territorial per Catalunya i l'encaix a Espanya del PP no és el que té el PSOE, no és el que té Podemos, no és el que té Ciutadans. No és un drama que els grans partits nacionals no tinguin un model comú per a Catalunya i el seu encaix a Espanya?
És que, anem a veure, això de l'encaix a Espanya de Catalunya, sincerament, és que crec que l'actual Constitució és que s'ajusta perfectament el que havia demanat històricament el catalanisme. I fins i tot, agafem la terminologia, Pi Margall parlava de la nacionalitat, no de nació. És el terme que surt a la Constitució espanyola. Uns nivells d'autogovern extraordinaris, més amples dels que pot tenir un Länder alemany, és a dir, o fins i tot un cantó suís. És a dir, estem en un nivell d'autogovern extraordinari, que es pot millorar, que es pot coordinar millor, efectivament, però crec que el marc constitucional actual és un perfecte encaix de Catalunya. I jo crec que vostè ha dit que no hi ha una posició comuna. Aviam, en aquest tema, Ciutadans i Partit Popular sí tenim una posició comuna, que és la defensa de l'actual marc constitucional. I crec, sincerament, que la posició majoritària del Partit Socialista és exactament aquesta. Una altra cosa és que per una qüestió que a més ha sigut autodestructiva d'estètica o ideològica o no semblar que s'apropa al Partit Popular, doncs sempre hagin defensat un federalisme fins i tot asimètric, que un concepte absolutament estrambòtic i a més incompatible amb el que és el federalisme. El federalisme històricament sempre ha sigut de la dispersió cap a la Unió. Si agafem Alemanya, hi havia uns Länders separats que es federen per unir-se. Als Estats Units exactament el mateix, ens federem per unir-nos. El que passa a Suïssa, ens confederem, que ja és una confederació, per unir-nos. No ens federem per separar-nos de manera asimètrica. Això, doncs bé, són aquestes aquestes butats socialistes que els han portat a la situació que tenen ara. Però la majoria del Partit Socialista, precisament el Partit Socialista, allà on guanya eleccions, defensa l'actual marc constitucional. Per tant, crec que hi ha una majoria molt sòlida que defensa aquest marc. I tot el contrari, diu vostè que sí que estan d'acord amb el nacionalisme a Catalunya, l'independentisme, el separatisme, en la Constitució de la República Catalana. Bé, jo crec que estan d'acord, sembla, però després com fas aquesta República Catalana? La fas com una república socialista soviètica, que és el que voldria la CUP, o la fas com una república nord-americana o una república alemanya? És que clar, això som d'acord...
Això és fèbula Coloms, Javier de Bois.
Exactament. Bueno, és a dir,
escolti, es queden 7 minuts per acabar el programa. Sí. Jo li he preguntat pel seu partit, per el Partit Popular i el congrés que tenen vostès, Partit Popular Català, de cara al mes de març, al finals de març, i el congrés, no? El partit és una pinya al voltant del senyor García Albiol com a president del partit.
Sí, i a més li dic una cosa, nosaltres quan vam prendre la decisió com a partit, com a col·lectiu, i va ser una decisió evidentment de la direcció nacional, però que tenia el recolzament, jo sóc president provincial del partit, que el Xavier García Albiol fos el candidat a les autonòmiques de l'any 2015, no era una decisió a curt termini per dir com sortim, no? Era tot el contrari, era iniciar un projecte polític a mig, llarg termini, intentar situar el Partit Popular allà on considerem que ha d'estar situat, i és ser el partit líder en l'alternativa al nacionalisme a Catalunya. I per tant, sempre dic el mateix, Xavier García Albiol, quan ha tingut temps i la possibilitat de construir un projecte polític guanyador, doncs ha demostrat aquesta capacitat per fer-ho. Per tant, creiem fermament que és la seva hora, l'hora d'Albiol, i tindrà el nostre recolzament en aquest congrés.
I com a candidat?
Com a candidat de què?
Una cosa és líder del partit, president del partit, i una altra cosa és candidat a les eleccions, que ja són ja.
Jo crec francament que tret de circumstàncies molt extraordinàries que van passar fa un any i pico, qui és president del partit acaba sent sempre el candidat, i per tant crec que aquest debat no existeix. Xavier García Albiol serà el president i per tant ha de ser el nostre candidat, perquè és que insisteixo, tret de circumstàncies molt especials, extraordinàries, el Partit Popular, qui és el president és el candidat.
I que la senyora Cospedal estigui al front o no de la secretaria general del PP, això condiciona el congrés de el PP Català?
Vaja, jo no tinc cap tipus de constància d'això, és a dir, nosaltres evidentment som un partit català i espanyol, per suposat que sí, però tenim el nostre marge d'autonomia, és a dir, el president del Partit Popular de Catalunya l'escolliran els compromissaris i afiliats del Partit Popular de Catalunya. Això com ha passat sempre, a dir, o pràcticament sempre, perquè és veritat que hi ha hagut algunes etapes històriques on no s'ha fet president algú per congrés, però aquí estem parlant d'un congrés. Per tant, seran els afiliats del Partit Popular els que decideixin qui és el seu president, més enllà del que pugui passar en el Congrés Nacional del Partit del proper mes de febrer.
Iva.
Parlàvem ara que probablement ens trobem eleccions més d'hora que tard. El PP català com espera recuperar aquest espai que ha perdut a favor de Ciutadans? Perquè Ciutadans ha nascut aquí precisament com a resposta al nacionalisme i a l'independentisme, ocupant un espai que naturalment hauria d'ocupar el PP català i que el PP català no ha estat capaç d'ocupar. Com llegeix aquesta situació i com espera recuperar-la?
Bé, jo crec que aquí primer hi ha alguns matisos al que acaba d'explicar vostè. Primer de tot, el Partit Popular hi ha hagut moments doncs que sí ha sigut capaç d'ocupar aquest espai. Poso diversos exemples. Hem tingut alcaldes a Badalona, el mateix García Albiol, a Castelldefels, hem governat a les ciutats més importants de Catalunya. Jo mateix em vaig presentar amb unes generals a Tarragona i vam guanyar les eleccions a Tarragona, amb unes generals, que això no havia passat mai. És a dir, que hi ha hagut moments de grans resultats històrics en els que el Partit Popular doncs, semblava que agafava ja una embranzida enorme i situar-se allà on sempre havíem somiat. És ben cert que una suma de crisi econòmica, una falta de credibilitat derivada dels casos de corrupció que afortunadament la gent ha vist que hem pogut reaccionar de manera correcta i ens està tornant a donar suport electoral, ens permeten pensar que podem recuperar aquestes posicions. Però, efectivament, tu has de guanyar, però jo no sincerament no crec que hagi de ser una obsessió parlant de Ciutadans o de qualsevol altre partit. Nosaltres hem de pensar en el nostre projecte polític i un projecte adreçat i que sigui suggestiu i que agradi als catalans i catalanes.
Però sempre tenen aquest límit. Per posar un exemple, el PP català tradicionalment sempre ha tingut vot ocult a les enquestes, la qual cosa vol dir que
hi
ha gent...
I el que no tenim és més temps.
Perdó.
Avui hem de fer molt curt perquè jo ho deia abans, a l'inici hi ha el futbol...
Tinc la sensació que em perdia una pregunta que millor que me la perdi.
El tornem a convidar i repreguntarà la Iva. Alejandro Fernández, moltíssimes gràcies.
Un plaer, com sempre.
I fins una altra ocasió.
Està amb vosaltres.
Iva, gràcies, benvinguda.
Moltes gràcies.
Joan, Maria Jesús, tornem la setmana que ve, com sempre, a Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.